El ple del mes de març ha aprovat inicialment les bases per a subvencions per a la rehabilitació i millora d'habitatges destinats a la borsa de lloguer assequible. El màxim de subvenció és de 8.000 euros per habitatge. Clàudia de Cruz, regidora d'Acció Social.
L'objectiu principal és captar habitatges que actualment estan desocupats o en condicions inadequades o bé destinats a un altre ús, oferint suport econòmic als propietaris per rehabilitar-los a canvi de que els incorporin a la borsa de lloguer assequible. Pel que fa a la mecànica de la subvenció, els aspectes més rellevants serien que l'Ajuntament subvenciona fins a un 80% del pressupost de les obres amb un màxim de 8.000 euros per habitatge, més els impostos de construcció i taxa de llicència. Aquesta subvenció, bàsicament, el que permetria serien actuacions de rehabilitació d'interiors, com banys, cuines i instal·lacions, però també millores en l'envoltant de l'habitatge, que contribueixen a una millor habitabilitat, com impermeabilitzacions o aïllaments. Aquests habitatges que gaudeixin d'aquesta subvenció, a canvi, hauran de romandre en la borsa municipal de lloguer assequible durant un mínim de 5 anys si és un propietari particular, persona física, i 7 anys si és jurídica, amb els preus i requisits establerts per la normativa vigent i també els que s'estableixin en la borsa municipal d'habitatge.
Des d'Esquerra es parla de quantitats massa petites per captar propietaris interessats. En el mateix sentit s'expressava gent de l'Escala. Alternativa demanava més informació. Junts, un pla de xoc global i En Comú parla també de més informació. Escoltem en Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana, Xavier Ballesta, de Gent de l'Escala, Alícia Ribalta, de Junts, i Albert Pons, d'En Comú.
Perquè això realment tingui un impacte, hem d'anar a captar aquells pisos que el propietari no té manera de fer-ne res. Val? No té manera de fer-ne res vol dir que estan en unes condicions d'habitabilitat o de reforma o del que sigui, amb el qual s'hi ha d'invertir molts diners perquè això passi. Perquè si la subvenció arriba al 80% del pressupost total i és de 8.000 euros, estem parlant d'un pressupost total de 10.000 euros per una reforma. 10.000 euros per una reforma és fer mitja cuina.
No en som massa optimistes. Som bastant pessimistes que això pugui arribar a fer obrir els ulls dels propietaris d'aquestes vivendes. Pensem bastant igual que el que ha parlat el grup d'Esquerra Republicana, i pensem que costarà fer reactivar aquest mercat que tenim molt abandonat de fa anys.
Ens costa una mica aprovar aquestes bases sense tenir tota la informació. Per exemple, se'ns ha fet arribar com a propietari, si tinc un pis i el vull posar a lloguer a la borsa, quines condicions hi ha? No els tenim encara. Llavors tampoc tenim les condicions de la gent que podrà estar en aquesta borsa. Llavors també és una mica que ens agradaria tenir més informació. Suposem que vostès la tenen i per això aposten per fer aquesta proposta.
Creiem que si no tenim un pla de xoc per afrontar el problema de la vivenda a nivell local amb mesures anecdòtiques com aquesta, doncs no ho resoldrem mai. Sembla una mesura publicitària més que una política efectiva, però el dit votarem a favor perquè menys és res.
Ho sento, no me'n puc estar. La companya de Junts ja en el seu moment va titllar el programa d'actuació municipal d'habitatge de fracàs, sense ni tan sols haver començat a fer cap actuació, i ara ho defineix això com una mesura anecdòtica i una mesura publicitària. Jo els hi vull dir una cosa també, o sigui, si tots estem d'acord en que el que ens cal és promoure, no, aquest canvi, que els propietaris es valorin fer aquest canvi i promoure aquest canvi de tendència en la pèrdua de residències, de primeres residències, cal donar confiança als propietaris. I això que estem proposant aquí pot ser més del seu agrat o no, però és algo real i sensat. Per tant, titllar accions com aquestes d'anecdòtiques i publicitàries fan un poc favor o petit favor a l'objectiu final, que és aconseguir captar habitatge.
Implica, doncs, les persones que vulguin realment acollir-se en aquestes subvencions, doncs, els hi falta una certa informació per saber, doncs, quines condicions i garanties tindran. Entenem que, en base al pla d'actuacions publicats per vostès i també veient els exemples que vostès estan agafant d'altres municipis, que això, bueno, entenc que serà un tipus de documentació que publicarà relativament aviat, i que, per tant, aquests dubtes queden aclarits i la incertesa difuminada.
En el mateix sentit, s'aprovava les bases per a subvencions per a la rehabilitació i millora d'habitatges de persones grans en un municipi que va envellint. El límit en aquest cas és de 3.000 euros subvencionant del 80 al 100% de l'obra. Serien per casos com substituir banyeres per plats de dutxa, eliminar barreres arquitectòniques o d'altres actuacions per fer més fàcil el dia a dia de la gent gran, aconseguint que visquin a casa seva. L'oposició responia en el mateix sentit que en el punt anterior, pensant que les quantitats són insuficients i per sota del que costen les reformes. El ple de març també aprovava l'adhesió de l'Ajuntament de l'Escala al Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, l'Autoritat Territorial de Mobilitat, que tindrà un cost de 28.000 euros. D'aquesta manera s'activarà la T-Mobilitat per tot Catalunya, amb preus molt assequibles pel transport públic, gratuït pels menors de 16 anys. Tots els grups hi votaven a favor, Esquerra, Gent de l'Escala i Alternativa, fent una picada d'ullet al transport urbà. Escoltem a Josep Bofill, alcalde de l'Escala, Enna Estrem, Xavier Ballesta, Eva Trias i Albert Pons.
Aquí el país doncs, té un objectiu, que és aquesta T-Mobilitat, amb un sol títol per tots els transports públics, no només en aquest cas de l'àrea de Girona, sinó de tot Catalunya. I és cert doncs, que aquesta àrea de transport metropolità de Girona doncs, ja va néixer ara fa uns anys, ja està en funcionament en diferents consells comarcals, com és el Pla de l'Estany, com és el Gironès, com és la Selva, el propi Ajuntament de Girona, i els propis estatuts doncs, ja en el seu moment contemplaven aquesta ampliació a tota la província i és una mica el que es proposa ara, no? en aquest moment. En data 13 de juny doncs, del 25, el projecte d'ampliació de la integració tarifària en tots els municipis de les comarques de Girona doncs, es va posar sobre la taula i així ens ho van fer saber en els diferents consells comarcals amb la informació doncs, que ens han anat passant.
Està bé no? que l'autobús no? en un municipi com l'Escala, que ens quedem com a un cul de sac, ens costi un euro i poc per anar a Girona, i per tant crec que és una ajuda pels escalencs i escalenques. Nosaltres votarem a favor, ho veiem bé, esperem que s'hi vagi adherint tots els municipis, sobretot els que no? són els punts d'origen i de destí, i bueno, el que sí que em permetrà que li digui és que ara he de fer un passet més i intentar treballar amb el transport urbà. Suposo que ja s'ho esperava l'alcalde que algú li digués. En tot cas, crec que és una bona mesura.
Que és una molt bona iniciativa. És un projecte embrionari, entenem que tot just comença, i tot i que segurament la fórmula no beneficia principalment a l'Escala, però sí que és un tema que amb els anys es pot anar treballant i pot donar uns fruits d'aquí un temps i tenir una xarxa de transport públic que sigui com a mínim igual que en altres llocs de Catalunya.
Sí, nosaltres una mica amb la línia doncs, ho trobem bé, ja en el seu moment ho vam manifestar, pensem que és important i sí que, clar, hem de recalcar el que ja s'ha dit, però si arribem a tenir alguna iniciativa a nivell de transport urbà seria fantàstic. Ja no parlem de fer grans coses, simplement ens conformaríem bastant en convertir aquest trenet turístic en un transport digne.
Si realment s'aposta per la sostenibilitat i la mobilitat sostenible, la primera cosa que s'havia de fer és que per moure't cap a Figueres o cap a Girona, que són els principals punts de mobilitat, havia de sortir molt més econòmic anar amb autobús que no pas amb cotxe. I ara sí que ens trobem que aconseguirem això. És a dir, arribaràs allà i hauràs pagat molt menys que si haguessis anat amb cotxe.
El ple aprovava el que ja s'havia anunciat, la pròrroga d'un any del contracte de subministrament d'aigua potable amb Agbar. Esquerra es preguntava a què es destinaran els diners cobrats de gener a abril, quan es posi en marxa l'ETAP. Gent de l'Escala parlava de 2 anys de coll per buscar altres opcions. Alternativa per l'Escala té altres prioritats, com abans renovar les canonades, i en comú busca municipalitzar el servei. La sessió plenària servia també per fer una modificació puntual al Pla General Urbanístic, amb la qual s'adapta a la normativa del Pla Director de Càmpings de 2021, per d'aquesta manera ajustar a la legalitat l'activitat d'aquest tipus d'establiment, això sí, aplicable als càmpings existents actualment. Acabats els punts del ple, Junts i Esquerra presentaven una moció per demanar millores en el funcionament de l'ABS de l'Escala, com un metge i una infermera de reforç a les guàrdies. Quan s'hi han de sortir, el centre de salut es queda sense ningú. Afegia la necessitat que els professionals siguin capaços d'entendre el català. Tant Alternativa per l'Escala com En Comú, com l'equip de govern, apostaven per tenir més detalls del Consell de Salut que s'ha de celebrar en breu, tot entenent que calen canvis per millorar el servei. Escoltem a Alicia Ribalta, Edna Estrem, Xavier Ballesta, Albert Pons i Josep Bofill.
En temporada baixa, entre setmana, a partir de les 8, així com durant els caps de setmana, el servei d'urgències compta únicament amb un metge i una infermera. Aquesta dotació resulta clarament insuficient, especialment tenint en compte que el cap de l'Escala no només dona servei al municipi, sinó que actua com a centre de referència per a diverses poblacions de l'entorn, i amb un elevat nombre de turistes tant els caps de setmana com la temporada alta. En situacions en què l'equip d'urgències ha de sortir a atendre una urgència domiciliària, el cap queda sense servei, deixant la població sense atenció immediata, és a dir, sense servei d'urgències, agreujant-se la situació quan dins del CAP hi ha pacients que inclús han de sortir de les instal·lacions perquè l'equipament queda buit de personal i s'ha de tancar. Instar la Fundació Salut Empordà a garantir que el personal sanitari disposi de tots els recursos necessaris per tal de poder garantir l'atenció en català. Cursos formatius, material didàctic, accés a parelles lingüístiques i així respectar els drets lingüístics dels pacients i assegurar una comunicació efectiva.
És una bona mesura que tinguem aquesta moció aprovada per poder anar al Consell de Salut a demanar que realment el funcionament del CAP sigui una mica millor. Jo crec que tots hem tingut en algun moment queixes d'això, que no és una qüestió de funcionament orgànica, sinó de falta de recursos, d'una fundació que és cert que és una fundació sense ànim de lucre, però que al final és una fundació privada que està gestionant el nostre CAP i que crec que se li ha d'exigir que funcioni d'una manera correcta.
Llegits els punts, tot podria estar molt millor i també podria estar molt pitjor. Casos que ens hi sentim còmodes i, per tant, hi votarem a favor. Que el CAP de l'Escala té mancances, segurament de recursos, de personal, de serveis. Em sembla que tots hem sentit queixes i, per tant, segurament que tots podríem estar d'acord amb que necessita una empenta. Doncs mira, al final potser acabarem tots parlant en castellà, perquè la guerra ens ve de per tot arreu. Cada dia ens ataquen de per tot arreu. Nosaltres que hem de fer, anar claudicant? Doncs em sembla que hem d'alçar la veu. I és un bon moment per alçar-la. I em sembla que des de cada municipi, des de cada administració, l'hem d'alçar amb la mesura que tenim. I aquest és un bon moment.
Estem d'acord que la sanitat sempre va coixa, estem d'acord que ens barallem sempre, estem d'acord que hi ha queixes contínuament, però sí que hem de dir també que jo sóc de les persones que creu que per poder prendre decisions ha de tenir tota la informació. Des del grup n'hem parlat i ha sigut un debat gran, la veritat. En si el que es demana la moció i les rectificacions que es van fer estan molt bé, però sí que nosaltres sí que haguéssim demanat aquest espai, aquest marge, tenir aquesta informació. Simplement que quedi clar que no és que estiguem en contra del que s'està demanant, simplement és que no tenim tota la informació per decidir.
Jo no ho sé si el president del patronat de la Fundació Empordà, que és en Jordi Masquef, l'alcalde de Figueres, doncs estaria d'acord amb aquesta moció, perquè jo em penso que ell el que remetria és que, bueno, que potser Fundació Empordà poder té la voluntat d'intentar millorar els serveis que es realitzen al cap de l'Escala, però poder no té un infrafinançament per part del departament. I això nosaltres sempre ho hem dit, que el departament infrafinancia el que és el servei públic sanitari català. De fet, tenim un problema. Jo crec que a la moció li falta al·legar que el nostre sistema mixt sanitari català, en el qual barreja fundacions del tercer sector, barreja hospitals o ABSs amb cooperatives, públics, privats, etc., doncs això enfosqueix el que jo diria la qualitat sanitària.
Jo crec que sí que és una moció oportunista i no oportuna, en el sentit en què m'he expressat ara en aquest moment. I és cert, doncs, que la Fundació Salut Empordà es dota bàsicament de recursos del Departament de Salut, i en aquest cas, doncs, els dos partits presentant aquesta moció, tant Convergència, o en aquest cas Junts, o Junts pel Sí, no? Ara no sé ben bé què sou, i Esquerra Republicana, doncs no ens esteu aprovant el pressupost de la Generalitat, que doten un 23% més de recursos en tots els departaments, i la salut no n'és una excepció. Per tant, d'alguna manera, esteu aquí impedint, doncs, que aquests recursos que reclameu aquí en altres administracions no ho esteu donant, no? Per tant, jo crec que amb tot aquest, amb tot aquest, aquesta reformulació, no, no podem donar un vot favorable en aquesta moció i el govern aquí doncs, votarà en contra.
A l'informatiu de demà ens referirem al ple anterior de balanç anual del síndic de Greuges i també a l'apartat de precs i preguntes.